Alguns crítics de teatre i cinema l'han batejat com una eminència de la cultura al nostre país i és normal amb el currículum inacabable que té el nostre convidat d'avui. Entre els seus treballs destaca per la direcció el 95 de Martes de Carnaval, rodar la pel·lícula futurista Atolladero i també l'any 99 Amigo Amado, amb la qual va ser nominat al Premi Goya a millor actor de repartiment. El 2004 va ser nomenat director del Teatro Espanyol de Madrid i l'ha estat dirigint durant 8 anys i ara el vam poder veure dirigint al Temporada Alta el concert recital Son per Sondheim, que passin els pallassos, però per si fos poc, a finals de l'any passat va ser guardonat amb la medalla d'or al mèrit en Belles Arts. I per saber tots els detalls i curiositats d'una carrera abraçada pels èxits que ha fet i que vindran, ja tenim amb nosaltres a Mario Gas. Mario, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Aquí, amb aquesta fantàstica bodega.
A la bodega Barbertolí, com sempre. Sí. T'has demanat una aigua?
Una aigua i un tallat.
I un tallat, sí. Una mica un desgraciat d'aquells,
sí,
que diuen.
Sí, un desgraciat, un tallat descafeïnat, amb poca llet del temps i sacarina. Diu, un desgraciat, sí.
Ara, amb quin dramaturg t'aniries a fer un cafè?
Amb quin dramaturg? Jo em vaig a fer cafès amb els amics. Vull dir, soc poc mitòman. És a dir, a mi els dramaturgs m'agraden pel que escriuen, però no necessàriament tinc un interès molt fort en conèixer-los. Ara, bé, jo tinc amics. Jo aniria a prendre un cafè amb Alberto Iglesias, per exemple, que és amic meu, és actor i autor, i amb molts actors, el José Ramón Fernández de Madrid, per exemple. I home, vull dir, diguem-ne, així, si anem una mica enrere, pues, m'encantaria prendre'm un cafè amb el Brecht, amb el Durremat, amb el Vallinclán, per exemple, no? D'alguna manera. Sí.
Ahí és nada, que diu aquell,
eh? Ahí és nada.
Si parlem de Mario Gas, parlem d'un director de teatre, actor, escenògraf, actor de doblatge, però com es defineix Mario Gas a si mateix?
Jo és que no em puc definir. Vull dir, a mi m'agrada això del teatre i tot el que l'envolta, el teatre, la televisió, el cine, el doblatge, i suposo que, com que m'agrada tot, pues, intento fer allò que diuen el rayo soy, donde me llaman voy, si és que m'agrada el projecte. I, bueno, floreixo igual quan dirigeixo, com quan actuo, com quan faig doblatge, aleshores és la gent que m'ha de definir. Jo no, jo només segueixo per un impuls d'abraçar una mica tot allò que pertany al món al qual em dedico. També m'agrada la gestió, en fi, moltes coses.
Sí, com sigui, el teatre, Mario, com qualsevol art, ha de ser vocacional o no és?
Jo penso que sí. Jo penso que sí. Hi ha prou feines ja que no són vocacionals i que la gent està, vull dir, obligada a fer. I està molt bé, xapó amb això. Però jo crec que el teatre, que és una carrera, un ofici, un ofici sobretot, i de vegades pot ser un art, és difícil, és llarg, té moments durs, i si no t'agrada molt, i entenc molt bé que molta gent digui, hasta aquí hemos llegado.
En el teu cas ho va ser, de vocacional?
Sí, sí, jo soc una mica un apartat una mica, diguem-ne, com els lutiers, no? Jo vinc d'una família de teatre. El meu pare era cantant de sarsuela i òpera i va fer cinema, el meu oncle era actor i poeta, la meva mare era ballarina del Liceu, que ho va deixar quan es va casar, i el meu germà gran ha estat pianista, arranjador, i hem fet plegats fins que prematurament, pues, ens va deixar molts musicals. O sigui que jo des de petit, encara que volia ser unes altres coses, d'alguna manera he continuat la visió del món a partir de l'espectacle. I bé, jo pensava que me'n sortiria, però després em vaig trobar que no van sortir, vull dir, una concepció del món, del teatre, de l'ideologia, exacte, i aquí estic.
Sí, com sigui, Mario Gas ha fet, ho dèiem abans, d'actor de doblatge, però sobretot, si coneixem a Mario Gas, és per la seva faceta de muntar grans muntatges com a director, i sovint tinc la impressió, Mario, que ni sabem la feina que fa un director.
Bé, bueno, primer el director és, si escolleixes tu el text o si te'l proposen, és pensar en el text, per què t'agrada, per què t'ha copsat, per què t'ha colpit, i bueno, posar-ho en marxa. Aleshores començar a pensar en un repartiment, començar a pensar en un equip artístic, des de l'escenografia, el vestuari, les llums, possiblement si n'hi ha, pues, la videoescena i totes aquestes coses, i després, pues, començar a fer allò que tu vols fer amb aquesta gent. Però sempre comptant que l'equip és molt important, que el teatre és un lloc col·lectiu i que tu fas una mica de tercer ull i de conductor, però enriquint-te molt amb totes les aportacions que puguin fer tota aquella gent que està al voltant teu com a equip artístic. És a dir, un director no és un deus ex machina, no és allò de dir a mi no se me discute, sinó que has d'estar sempre tirant i afluixant i esperant que la gent que està al teu voltant, bueno, ofereixi coses, i amb això es va fent un teixit viu que sempre arriba molt més directament al públic que si no tens tota una idea i els dius a la gent aquí no se habla, no se discute, se hace lo que yo digo. Aquest és un model de director que jo rebutjo absolutament.
Amb confiança, però Mario, la feina d'un director també és controlar grans egos, per exemple?
Mira, l'ego és important per tota tasca que sigui personal. S'ha de veure que quan l'ego traspassa una frontera, aleshores destrueix la possible qualitat artística de la gent. Sí, s'han de controlar els egos, però jo m'he trobat amb pocs grans egos i m'he trobat amb moltíssima gent boníssima realment que treballa amb els altres i que aquest ego està al servei de la col·lectivitat a partir del que fa un, clar, no es té que dissoldre amb la col·lectivitat, sinó ajudar que la col·lectivitat sigui una entitat superior, però sempre marcant la impronta personal.
Has fet muntatges escènics, abans ho dèiem, però has fet muntatges escènics per grans òperes, trencant alguns esquemes habituals. No sé si veiem l'òpera, encara com a societat, parlo, si veiem l'òpera com una cosa antiga, carca.
Jo penso que no, jo penso que la música i l'òpera, pues, que és teatre cantat, és teatre amb música, no, el que passa és que s'ha de mirar amb ulls contemporanis, també defugint una mica, dando al César lo que és del César, i defugint una mica de moltes intents absolutament absurds que són per contentar un àvid públic burgès que busca noves sensacions. Però l'òpera és un mitjà de comunicació artístic fantàstic. I bé, si tu agafes una òpera històrica i penses que la tens que canviar, que sempre sigui perquè això arribi a comunicar més amb el públic. No, perquè és una obligació de fer el saltimbanqui i canviar-ho tot i posar-ho fet pates amunt. Però, en fi, això és una elecció difícil. Jo sempre dic que amb art i amb teatre tot està permès, tot està permès. L'única cosa que es té que mirar és que es faci amb talent.
Abans que intentàvem definir Mario Gas, jo crec que Mario Gas, sobretot, és un home de cultura. Fins a quin punt la cultura ha de ser un mirall de retrat i crítica cap a la societat?
A veure, què és la cultura? La cultura és un món d'experiències, un veure qui som, d'on venim, cap a on podem anar, qui ens impedeix que ens desenvolupem com a persones i com a col·lectivitat, estar sempre atent a totes les manifestacions artístiques que han fet millorar en un sentit o en un altre el ser humà com a individu i com a col·lectiu. I bé, bueno, jo penso que això, aquesta curiositat per conèixer, sempre té que estar amb una persona que treballa amb emocions, amb situacions, que li parla una societat i que ens fem preguntes tots plegats. O sigui, la cultura sempre està molt bé. Ara, la cultura oficial és la que de vegades és pols que el temps i el vent, per una banda, arraconarà i per altra banda serà endurà.
Cuida un prou de la cultura en aquest país?
No, taxativament no.
Què cal per cuidar-la més?
Això es portaria a una... gairebé a un llibre d'assaig. No, jo penso que no. Jo, si nosaltres fem una mirada, una guaitada al nostre voltant, països com França, com Alemanya, o fins i tot Anglaterra, amb un altre model, veurem que no. I que sempre estem començant de zero. I que sempre hi ha aquesta mena de cosa interior de... ah, els del teatre, ah, els del cinema, ah, i per què els hem de subvencionar? Que no ens adonem que tenim subvencions per tot, per tot, per fer cadires, per fer bolets, per fer el que sigui. En canvi, sembla ser que la cultura és una gent... bé, i com que normalment hi ha molta gent que és crítica amb els poders, doncs estem com sempre. I sempre estem una mica enlluernats i no hi ha una base ampla, contundent, coherent, que permeti d'alguna manera desenvolupar a tot arreu multitud de facetes. coses de la cultura i de l'art. Aquesta és la meva humil impressió després de molts anys d'estar ficat amb, aquest, amb aquests enrenous.
Perquè quin moment viu el teatre català ara mateix?
No, a veure, el teatre català, a veure, el teatre català i el teatre espanyol està ple de talents, ple de talents. Jo penso que hi ha talents com a actors, com a actrius, com a dramaturgs, com a directors. Jo penso que l'organització público-privada, vull dir, no està en el seu moment. I a més també amb les modes, amb els modernismes, ei, entre cometes, perquè modern és ser coherent i anar avançant. Però estem en una poquíssima ni dedicació, diguem-ne, econòmica per part de les diverses administracions, i a vegades amb uns sentits egòtics de gent amb molta fam de fer coses, oblidant, diguem-ne, el sentit del teatre públic. La privada és la privada, i també té que tenir el seu lloc, per suposat, però no hi ha un escalafó com a França, que està tot molt més, no compartimentat, sinó dividit i contemplat, i a més amb més aportació econòmica.
Jo crec que vivim, Mario, en un país en què hi ha pocs, en què hi ha pocs savis, però un d'ells, i en el món cultural eminentment, ets tu. Amb quina mirada ho fas quan vas tu al teatre com a espectador? Amb mirada de crític? Amb mirada de director?
A mi m'agrada molt anar al teatre. Soc un espectador, des que era molt jove, molt petit, fantàstic. Dic fantàstic en el sentit de que m'agrada molt anar al teatre. Jo penso que soc dels pocs directors que vam molt a veure les obres dels meus col·legues i de la gent. Sí, vaig sempre... A veure, és inevitable. Quan estàs ficat dintre de la professió, inevitable tenir uns conceptes previs quan vas a veure alguna cosa, però els tens que defugir. El teatre s'ha d'anar amb ingenuïtat i a veure com i què i de quina manera et sorprenen. I de vegades, bueno, pues t'agrada, de vegades no, i fins i tot de vegades t'entusiasmes i fins i tot de vegades t'emprenyes. Però sí, sí, a mi era part d'anar al teatre, m'encanta. I no només aquí, sempre que puc, també aquí a Barcelona i a Madrid, també quan puc vaig a alguna ciutat d'Espanya, m'agrada molt anar a París, a Londres, per exemple, m'agrada Nova York de tant en tant, però està molt lluny, saps? Vull dir... Però sí, m'agrada molt anar al teatre i veure teatre, sí, i a més copsar també quines són les tendències que van i venen, i bueno, tu les passes pel teu criteri i dius, això sí, m'interessa. Sempre estàs aprenent, a més, vull dir, sempre estàs aprenent, i és important el teatre. Em perquè que... si no, com a director et pots tancar en una torre de marfil i no observar què és el que passa al carrer i què és el que passa al món.
A mi que també m'agrada aprendre molt, Mario, ho dèiem al principi, que tens un currículum inacabable, però quin ha estat el projecte que més t'ha emocionat com a director?
Això no es pot dir, perquè jo m'emociono molt. I des de que tinc la sort que des de que vaig començar aquelles èpoques difícils del teatre independent, i sempre, jo penso que a excepció de 3 o 4 projectes de cuyo nombre no quiero acordarme i no me acordaré, sempre he fet projectes que m'han agradat i m'ha emocionat molt el treball amb la gent. Després, de cara al públic, alguns hauran agradat més, menys, hauran assolit més èxit o no, però això no té res a veure amb la capacitat emocional i intel·lectual en què tu comences un espectacle. Em seria molt difícil dir quin espectacle és el que més m'emociona quan penso en ell.
Et capgiro la pregunta, Tens sí. alguna espineta amb alguna obra que diguis és que aquesta la vull fer sí o sí?
No soc com aquell actor que diu jo quiero hacer el Hamlet, i quan té 98 anys diu encara no he hecho el Hamlet, però faré el Hamlet. No, hi ha obres i autors que m'agraden. Jo sempre estic molt atent a totes les dramatúrgies contemporànies, però no sempre faig obres d'última fornada. M'agrada molt el teatre contemporani del segle XX i de principis del XXI, i autors que m'agraden molt, que estan allà sempre pom, ficats, no? Vull dir, els grecs, el Gincan, el Shakespeare, per exemple, d'aquests, la dramatúrgia americana de mitjans de segle XX, el Kushner, el Gaudí, Mujawad, molta gent, el Coltés, moltíssima gent, el Chekhov, i després tota aquesta fornada d'autors també contemporanis de casa nostra i d'arreu del món.
De seguida parlem dels projectes i del teu present, Mario. Abans, però, com que parlàvem de la situació del teatre, sí. Sovint quan vaig al teatre, i a mi m'agrada molt anar-hi també, veig poc públic jove. Què li passa al jovent amb el teatre? Sent poc interpel·lat?
Pues possiblement. No, jo penso molt en això, però és cert que Que a veure, que això també és una mica una fal·làcia, perquè jo quan vaig al teatre veig gent jove també, sí? El que passa que no hem de caure tampoc en dir, bueno, doncs hem de fer un discurs escènic per atraure els joves, no. Jo quan fa molts anys, i de sempre, de moltes vegades em trobo amb gent que em diu, gent jove, hòstia, no havia anat mai al teatre i escolta, m'agrada, vull dir, tu tens que fer el que creus que tens que fer i cridar a un públic. Estem en una època molt apretada, molt un discurs molt instantani, aleshores bé, s'ha de buscar alguna cosa que ens preocupi, si això connecta amb la gent jove, amb la gent madura, amb la gent gran, doncs benvingut sigui, perquè en el fons el teatre és una reflexió estètica sobre qui som, què fem i què passa amb nosaltres i amb la vida, eh?
Si mirem més cap al present, a l'inici ho dèiem, el desembre de l'any passat, Màriot guardonaven amb la medalla d'or al mèrit per les Belles Arts, un premi concedit pel govern espanyol. Què significa per tu un premi com aquest?
Home, sempre li agrada a tothom que l'estimi, però en plan, així és una mica divertit i irònic, li vaig dir al ministre quan em va trucar, vaig dir, què, voleu que em retiri? No, això és un incentiu per tots els que has fet i el que faràs. Dic, vale. Bé, està bé, vull dir, si ells pensen que sóc mereixedor d'això, jo no treballo per això, però està bé, això vol dir que, bueno, que la gent que dona aquests premis pensa que jo sóc una persona que ha treballat perquè la cultura viva d'aquest país pues, estigui al capdavant, i ja està. I molt bé, moltes gràcies, molt agraït, i ja està. És una llàstima que no tingui una dotació econòmica, però en fi.
Parlàvem abans d'espinetes i ara parlàvem de premis. L'any 99, si no recordo malament, vas estar nominat pels Goya, i ara que fa poques setmanes han estat els Goya, tens l'espineta de no haver guanyat el Goya?
No, en absolut. A més, vaig estar nominat per una pel·lícula de la qual guardo un molt bon record, Amic Amat, pels companys, per al personatge i per al director, en Ventura Pons, i a més, haig de dir que, si no m'equivoco, si no recordo malament, vaig tenir l'honor de ser guanyat pel Juan Diego, que ha estat sempre un actor fantàstic i un amic també molt bo. Sí, que el Juan Diego va guanyar amb tota... I a part, jo tinc molt poc sentit competitiu. No m'agrada competir. Però, en fi, això, com deia, doncs el premi, aquesta nominació, doncs benvinguts siguin, perquè, bueno, senyal de que la gent t'estima.
Fa unes 4 setmanes la companyia teatral Barco Pirata denunciava la desaparició d'una furgoneta on hi havia tot el material per representar l'obra Los secuestradores del lago de Chiemse,
sí,
al Teatro Cervantes de Màlaga. Al final la funció es va fer, això sí, sense escenografia.
Sí, hem fet ja diverses actuacions, perquè no hi ha temps. Estem pràcticament a la cua final d'aquestes funcions, portem un any. Em sap molt de greu no haver estat a Barcelona, que és un espectacle esplèndid, amb un text esplèndid de l'Alberto Iglesias i amb una companyia fantàstica. Però, bueno, contestant una mica el que et dius, hem recuperat una mica una cosa que al públic li agrada molt. Ens vam reunir amb l'empresa es va reunir amb els teatres, van decidir que sí, que ho fessin, sense decorats, i aleshores marquem com si fos un assaig amb cinta blanca els espais de l'escenari, els nominem també, i aleshores jo surto al començament i apel·lo una mica a la imaginació de l'espectador, parlo d'allò que va dir el Lope de Vega, que va dir més o menys, dadme dos tables, unos actores, un público y una ilusión, y ahí existirá el teatro. Els explico de què va l'obra, que està basada en un fet real, els dic on està cada cosa, i els dic que ara la seva imaginació té que pigmentar, cromatitzar tot això que jo els estic explicant. I aleshores jo estic en una banda de l'escenari, una mica més a sota, entre el públic i l'escenari, i també, com que és una obra amb un ritme una mica cinematogràfic, que té com 18-19 escenes, jo vaig introduint cada escena què passa. Escolta'm, públic en peu, bravos interminables i teatres plens. Sí, molt bé. Una experiència de recuperar una cosa genuïna. Lo qual no vol dir que tinguis que prescindir dels altres elements, perquè jo sóc un gran defensor, clar que podem fer teatre pobre sense res, però jo sóc un gran defensor de les llums, de la sonografia, del vestuari, i de la música, de tot allò que conjuntament ajuda amb la interpretació i la posada en escena a que l'espectacle viatgi envers l'espectador.
T'he de dir que si a tu et sap greu, a mi també em sap greu que aquesta obra no hagi estat a Barcelona. Què passa, que hi ha massa poc espai per tant talent?
Pues no ho sé, no ho sé, no ho sé, això és una cosa que no m'explico. Ja, a mi hi ha uns espectacles dels últims temps que m'ha sabut greu que no vinguessin per Barcelona. Per exemple, un d'ells era l'Estrada, amb la Mar Ulldemolins i l'Alberto Iglesias i l'Alfonso Lara. I bé, no sé, els teatres, hi ha pocs teatres, estan molt col·lapsats, la gent que porta teatres públics té la seva idea i són idees, vull dir, de vegades poc flexibles, d'això hi hauria molt que parlar, no aquí, sinó allà, aquí i acullà. Els teatres privats, que està molt bé, perquè l'empresa privada ha d'existir, per suposat, és un pilar fonamental, però sembla que sigui que vulguin un programa més que els teatres públics, acumulen molts teatres, aleshores és difícil colar coses. I després també està aquella cosa típica de que les companyies de vegades tenen por de venir a taquillats aquí perquè potser pues, no va tan bé com a la resta d'Espanya o a Madrid. Aquest és un espectacle que ha estat a Madrid al Canal omplint i que han fet una gira, vull dir, també una mica menys petita perquè ara estem patint també la falta de economia dels municipis, diguem-ne també la falta d'adequació de molts dels programadors que pensen que el teatre és una cosa o una altra i no pensen en el públic que tenen. Però bueno, estic content amb aquest espectacle i amb tots els que he fet últimament, però sempre que un espectacle que dirigeixo no ve cap a Barcelona, com el concierto de San Ovidio o La hija del aire de Calderón, jo em queda una mena de cosa. Perquè, a veure, jo quan estic a Madrid soc de Madrid, però hi ha una cosa inalienable.
Jo
soc barceloní, jo soc barceloní i m'agrada molt que a casa vegin les meves coses.
Et deia, a mi que m'agrada molt anar al teatre, el que he percebut els últims temps també en el món del teatre, almenys pel que fa a Barcelona, és que estan sorgint moltes obres en sala petita que pel públic comú no era habitual conèixer la sala petita, i cada cop es van coneixent més les sales petites. Què és el que està passant en aquest sentit?
Bé, bueno, a mi em sembla molt bé, perquè les sales petites significa que donen sortida. De fet, la sala petita, des dels teatres de cambra, vull dir, ja existeixen fa molts anys, i si mirem, per exemple, a París, està ple des dels anys 50-60, i a Nova York està el Broadway, el Off-Broadway, Off-Off-Broadway, i fins i tot ara un Off-Off-Off-Broadway. Vull dir, és un moment, és un punt important. Jo penso que tindrien que estar molt ben contemplades. Moltes vegades la gent que va a treballar a aquestes sales sap que va a un martirologi, perquè possiblement per necessitat i perquè la sala es mantingui, pues molts dels diners que reben o tot es van a l'equip que porta la sala i a mantenir la sala. Però les companyies van a un martirologi de vegades excessiu. Això es tindria que ser contemplat, perquè és el lloc on s'inicien molts dramaturgs, molts directors, molts actors i actrius joves, molts escenògrafs, i és un lloc important. I a més tenen el seu públic, normalment. Tenen el seu públic que, bueno, que és com quan hi havia els cines d'art i assaig. No és que sigui una discriminació, és que hi ha un tipus de producte, que hi ha un públic que és més avassat i més interessat en consumir això.
I ara sí, anem cap al present, perquè fa poques setmanes Alejandro Palomas publicava el seu llibre Això no es diu, i a partir del 25 de març podrem veure't, Mario, al Teatre Romea, dirigint l'obra La isla de l'aire, del mateix autor, i ha de dir que amb un elenc que qualsevol director envejaria, Núria Espert, Vicky Peña, Teresa Vallgrosa, Miranda de Gas, filla teva, per
sí,
cert.
Sí.
Candela Serrat, filla de Joan Manuel Serrat,
sí,
per cert.
Sí, sí.
Com és dirigir una filla?
Bé, des que va començar a treballar molt joveneta i després a mi ha treballat 3 o 4 cops, encara que ha treballat amb molts més directors, els dos sabem que ella és una actriu i jo soc un director. I suposo que quan entrem a l'assaig, la relació pare-filla es penja amb un penjarrobes i es reprèn quan acabem l'assaig. Vull dir, això és... Això. El que passa que a mi m'agrada molt com treballa, i a més m'agrada molt quan ja he fet un espectacle amb elles dos, també amb la Candela Serrat, les dues són molt bones, es complementen molt bé. I clar, pues després la Vallicrosa és una actriu fantàstica, la Vicky Peña és fenomenal, i també la gran Núria Espert, vull dir que...
Dama del teatre català, eh?
Bueno, però de debò, qualsevol elogi és curt pel que és, pel que ha fet i per la seva qualitat i la seva disponibilitat i la seva les seves ganes de sempre anar més enllà absolutes que ha tingut sempre al llarg de la seva carrera. Vull dir, és teatre al mil per mil.
La Isla de l'Aire, una història de relacions familiars, no?
Sí, és una història de cinc dones. Això està, forma part, és una adaptació del mateix Alejandro, forma part d'una trilogia de novel·les que es diu El tiempo que nos une. I la primera és aquesta. Són cinc dones, vull dir, una àvia de 90 anys, les dues filles entre 65 i 69 i dos netes entre 35 i 39. I bé, sí, és una obra que parla molt de les frustracions personals i de com es parlen entre elles i com s'acumulen les coses al llarg de la vida amb un punt d'esperança en el futur, en parlant i descobrint les coses que ens passen podem continuar avançant. És una obra fantàstica.
Per les converses que he pogut tenir ja amb tu, Mario, quan et pregunto per futurs projectes, m'agrada molt quan poses aquell somriure sorneguer. T'ho preguntaré igual. Més enllà d'aquesta obra, futurs projectes de Mario Bas?
Bé, hi ha futurs projectes.
Ja
jo sempre dic allò de... fins que no sigui el sac i ben lligat, no diguis blat, no? Més o menys. Bé, hi ha alguns projectes que estaven a punt de sortir a Madrid i no han sortit, dos que m'agradaven molt, vull dir, dos versions teatrals, una de La Puerta del Sol de Fernando Fernán Gómez i l'altra El Embrujo de Xangai de Joan Mercè. Sembla ser que de moment, bueno, estan mirant la gent que ho produeix i els teatres públics o privats entenen que això ho poden fer. I tinc dos projectes molt macos, petits, un amb el Jordi Buixaderas i la Rosa Renom, amb una versió que la mateixa Rosa ha fet de les cartes que es van intercanviar la Maria Casares i el Albert Camí. Hi ha un altre espectacle petit també que estem treballant amb la Concha Milla i que faríem la Vicky i jo sobre els últims anys de la relació de la Simone de Beauvoir i el Jean-Paul Sartre, que també és molt interessant. Hi ha projectes d'obres grans que ara en aquest moment, vull dir, no em deixen dir, però sí, hi ha un parell de coses, dos o tres coses que estarien molt bé si sortissin espectacles. I de vegades hi ha projectes que no surten per imponderables econòmics, vull dir, per exemple, el Ronda de Mora Cinera, que volia fer, em van demanar un espectacle pel Nacional, i no és moment de parlar d'això, però no es van posar d'acord amb l'economia. Jo penso que a Madrid i aquí els teatres públics tindrien que revisar els salaris d'actors, actrius, escenògrafs, el temps d'assajos, moltíssimes coses. S'hauria de parlar de tot això.
Un home que ha estimat en la cultura com tu, Mario, mai es retira?
Mira, jo penso que tinc una sort. Vull dir, un dia el meu amic Alex García Valdés, gran actor i director, va dir una frase que a mi me la vaig apropiar, un parell de frases. I és que jo penso que nosaltres passegem per la vida respirant el teatre, és el que ens agrada, tenim molta sort, i per què retirar-se d'alguna cosa que no t'agrada? Si tu estàs amb bones facultats físiques i mentals i tens ganes de fer, tens que anar adequant els ritmes, clar, el pas del temps, però és la manera de respirar, és la manera de respondre al món amb la teva visió, als teus contemporanis, és la manera de dir aquí estem i seguim pensant i reflexionant i fruint i fent coses entre tots. En aquest sentit, no em retiro, ni tinc ganes de retirar-me, a no ser que les novíssimes generacions creguin equivocadament que hi ha generacions que hem tancat les portes a les que han vingut. Era molt difícil quan va començar la meva generació, i quan van créixer encara estaven als davants, i quan ja hem tingut un temps d'assolir coses, arriben els altres i diuen que han tancat portes.
Per últim,
jo em ric molt d'això, jo.
Parlant de noves generacions, ahir vam tenir la caravana Elisenda Casanovas, Alejandro Bordanova, que estan fent aquesta nova sèrie, bo, just sí. per Molière. No sé si l'has pogut veure.
No he vist la sèrie encara. Alejandro, bueno, ja em veia també, però Alejandro, a més, hem treballat plegats com vam fer el Cicerón. És un actor esplèndid, vull dir, i no, la veuré perquè tinc ganes de veure-la.
Perquè no sé si creus que és una bona manera de transportar i de fer veure com és el món del teatre al públic més jove.
Bueno,
allò que parlàvem abans.
No puc opinar. Sé que el guionista i director és el mateix de Marlí, que a més sí. Va estar de becari, d'estagiari amb un muntatge meu, que és un home molt intel·ligent. Quan la vegi opinaré, però no sé exactament en aquest món. Però suposo que sí, no? Que deu estar bé, perquè està fet per gent.
Jo que l'he vist està espectacular.
espectacular.
Vale, pues,
està molt bé.
Segur.
Mario Gas, director, jo diria savi i gran persona de cultura. Moltíssimes gràcies per una conversa que ha valgut molt la pena.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Lo tuyo es puro.